L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Un servidor, Domènec Ramal, és qui us dona la benvinguda en nom de tots i cadascun dels serveis informatius de les diferents emissores municipals repartides arreu del territori i associades a Mute. Mitja horeta, la que tenim per endavant també avui, dilluns 20 d'octubre, per repassar aquesta crònica informativa de l'actualitat. Com sempre, l'obrim avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui novament encetarem parlant de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alcanar, que ahir diumenge organitzava un acte informatiu per donar a conèixer als veïns del municipi tots els detalls de l'escorcoll que l'Ajuntament va viure el passat dijous. El grup Balfegó reclama un increment de la quota després que l'ICAT hagi constatat la recuperació de l'espècie. La companyia argumenta que els estocs i la biomassa reproductora ja estan recuperats. A Santa Bàrbara ja són en marxa els nous cursos de formació que organitzen des de la Regidoria de Noves Tecnologies. Els cursos s'han començat a impartir al recentment estrenat Smart Centre, l'antic centre cultural. El grup empresarial Zona Baño, dedicat al món de les piscines i les zones de bany, celebrarà el proper dia 28 el seu quart congrés estatal a Amposta, on es reuniran prop d'un centenar d'empresaris del sector a nivell estatal. Comença la campanya de vacunació contra la grip a l'Ametlla. La campanya s'allargarà fins al 15 de desembre i està especialment destinada a les persones majors de 60 anys i als malalts crònics. I en la crònica de successos avui destacarem la troballa d'un home mort amb signes de violència el passat divendres al Perelló. També l'accident de trànsit que va provocar un ferit greu, ferit en estat crític, al terme municipal d'Alcanar. I en clau judicial direm també que la jutgessa que porta el cas ha decretat la llibertat provisional sense fiança per a Daniel Ferrer, l'exgerent de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Com és habitual els dilluns en el nostre temps d'informació, repassarem, farem també una ullada a la jornada futbolística dels equips del territori. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, són temes i qüestions que de seguida expliquem aquí, a l'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Tal com ja fèiem divendres passat, avui obrim el nostre temps d'actualitat novament parlant de l'Ajuntament d'Alcanar i, en este cas, del seu equip de govern format per una única força, Esquerra Republicana de Catalunya, que ahir diumenge va organitzar una assemblea informativa per a tot el municipi, per a tota la població, una assemblea que en principi estava prevista d'organitzar serveis agraris i que finalment, i donada la capacitat de la sala, es va traslladar a l'Auditori Municipal José Antonio Valls, un auditori que es va queda petit per acollir els mig miler de ciutadans que volien saber de primera mà com havia anat la jornada de dijous, l'escorcoll que va viure durant més de 14 hores l'Ajuntament d'Alcanar, que va comportar també la detenció preventiva tant de l'alcalde com el regidor d'Urbanisme, Manel Martí. Tots dos, en recordem a hores d'ara, ja ho avançàvem divendres passat, són lliures sense cap càrrec, sense imputació i davant, com ells mateixos denunciaven, d'una situació d'indefensió en la que es troba, ja que al no ser imputats tampoc, evidentment, no tenen dret a la seva defensa. Manel Martí, el regidor d'Urbanisme, una de les dues persones que, com diem, va ser detinguda de manera preventiva el passat dijous, explicava als nostres micròfons com va anar aquesta assemblea celebrada en el dia d'ahir.
Com ja sabeu, ahir vam fer aquesta assemblea informativa de tots els fets que han succeït en el nostre ajuntament, malauradament, aquesta setmana passada. Va ser un... Bueno, ja en vam fer una altra vegada, som una gent que sempre hem estat... que volem ser transparents, que volem tota la informació, i vam fer aquesta assemblea oberta a tothom, que tothom pogués vindre, tothom va tenir l'oportunitat de parlar, de preguntar, i nosaltres vam donar l'explicació dels fets, no? En un primer moment, agrair a les vores 500 persones, no?, que van vindre, aquest diumenge al matí, quan la gent pues, sempre té ganes de sortir, anar a passejar, d'anar al Prat, agrair que van vindre, que ens van mostrar el seu caliu, no? la seva suavitat, inclús en molts casos la seva estimació, i vam explicar es feix, no? Es feix com nosaltres es veiem, no? Que aquí hi ha una clara motivació política en dos vessants, no? Un és en clau local, hi ha un partit polític, Convergència i Unió d'Alcanar, que vol aconseguir l'alcaldia, va guanyar les eleccions, quan no ho ha pogut fer a través de les urnes, ho vol fer en l'ajut de la Guàrdia Civil. I per altra banda hi ha també un acarnissament contra nosaltres, no? Contra Esquerra, veiem que per a fer una detenció cautelar de dues persones ens porten 32 guàrdies civils, o sigui, sortim a 16 guàrdies civils per cada un de nosaltres, deben ser molt perillosos. I també doncs, com hi ha un escarni, no? Hi ha un acarnissament, hi ha una... De recordar que abans de que arribi la Guàrdia Civil se fa una talla de premsa. La mateixa premsa ho comentava, és com si s'haguessin convocat, no? Ens convoquen aquí a veure tot aquest espectacle de un guàrdia civil uniformat a la porta, d'entrar i sortint gent, una gran operació que és propi d'un acte antiterrorista, simplement per danyar la nostra imatge personal, però també la del nostre partit, la d'Esquerra, en aquests moments també que tan intensos que viu el país, no? I això és un cas que està més com un cas d'estat, aquí a la lògica local, no? Aquesta perversa de gent que ha estat durant molts anys vivint al redós del poder, no? Tenint prebendes i privilegis, i que ara que no es tenen es volen aconseguir per qualsevol mitjà.
Cal dir que en el transcurs de l'assemblea, primerament la regidora de l'equip de govern, Mari Carme Navarro, va fer una detallada cronologia de les actuacions judicials i tots els expedients dels quals s'havia requerit informació per part de la policia judicial. Són tots els expedients, pràcticament totes les obres que ha dut a terme l'equip de govern d'Esquerra Republicana des de l'any 2008 fins al dia d'avui. Cal dir també que en el transcurs d'aquesta assemblea hi van compareixer donant suport a l'equip de govern, acompanyant l'equip de govern, els tres constructors que també en la jornada de dijous van veure com s'escorcollaven les seues oficines, les seues empreses i domicilis en busca de documentació que d'alguna manera pogués relacionar la suposada trama de corrupció entre constructors d'Alcanar i el propi ajuntament. Per últim, dir també que en tot moment l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, es va mostrar tranquil, destacant que ell posava la mà al foc per l'honestedat de tots els membres, no només de l'actual equip de govern, sinó també dels seus equips de governs de legislatures anteriors.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
El grup Balfegó reclama un increment de la quota després que l'ICAT hagi constatat la recuperació de l'espècie. La companyia argumenta que els estocs i la biomassa reproductora ja estan recuperats. I així ens ho explica en la primera de les cròniques d'avui que des de la Cala Ràdio ens envia Olga Tomàs.
Arran de l'últim informe d'avaluació del comitè científic de l'ICAT, l'empresa Tonyinaire de l'Ametlla de Mar, el grup Balfegó, confirma la recuperació de la biomassa reproductora de l'espècie, diu. La companyia sosté que l'increment seria coherent de la quota davant el fet que els estocs actuals d'exemplars multipliquen per 3 el seu màxim històric. Pere Vicent Balfegó, des del grup Balfegó.
Bé, una vegada ja ha sortit a la llum l'últim informe del comitè científic de l'ICAT, que val a dir que les dades que estan integrades arriben fins a l'any 2013, és a dir, que encara no estan les bones dades també de l'any 2014, doncs ja dona bueno, el que nosaltres ja fa dies que anem anunciant, no? Doncs la bona salut de la soc de la tonyina, e inclús pues, recomana que es pot augmentar la quota a pescar de cara als pròxims anys doncs d'una manera doncs bastant exponencial, no? És a dir, que és igual si pesques 10.000 tonelades que si en pesques 20.000 més, doncs que entren dins del compliment dels objectius marcats per l'ICAT i per la Unió Europea de l'arribar a l'any 2022 a un 60% de l'estoc han estat verge, no?
Balfegó defensa més que l'èxit del pla de recuperació es deu al compromís i al sacrifici fet pels pescadors i en particular de les flotes espanyoles. La companyia també recorda que aquesta campanya de pesca va esgotar-se en tot just 24 hores la seva quota de captura de tonyina.
Gràcies, Olga. Continuem parlant d'un altre grup empresarial, en este cas de l'anomenat Zona Baño, un grup dedicat al món de les piscines i zones de bany, que celebrarà el proper dia 28 el seu quart congrés estatal a Amposta, on es reuniran prop d'un centenar d'empresaris del sector a nivell estatal. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, el grup Zona Baño, que aplega 38 botigues de tot l'estat espanyol dedicades a tots els sectors relacionats amb les piscines i les zones de bany, celebrarà la seva quarta fira i congrés nacional a Amposta, serà el proper dia 28 d'octubre. El congrés té lloc a Amposta des de la seva primera edició l'any 2008, donat que el grup es va crear a les Terres de l'Ebre i se celebra cada dos anys. Segons el seu president, Albert Medrano, Amposta sempre dona suport en aquests esdeveniments i cal tenir present que des del primer any, que encara no eren coneguts, ja va obrir les portes en aquest sector. Escoltem a Albert Medrano, que és el president de Zona Baño.
Bé, tornem a estar una vegada més aquí, és un plaer. Com no sempre, Amposta mos agafa amb els braços oberts i és un, ja quasi és una obligació vindre. Tornem a ser, gràcies a Déu, els mateixos expositors que fa dos anys, amb la crisi que han passat. Tindrem durant 4 o 5 dies aquí més de 60 empresaris de tota Espanya vivint a les nostres terres, coneixent les nostres terres i fent negoci, que en un moment com aquest és el més difícil.
El volum de negoci que es genera a partir d'aquest esdeveniment és d'uns 3 milions i mig d'euros i, a banda, des del grup es calcula que es queden a la ciutat uns actius econòmics valorats en uns 100.000 euros.
Gràcies, Manel. I anem ara cap a Santa Bàrbara, un municipi on ja són en marxa els nous cursos de formació organitzats des de la Regidoria de Noves Tecnologies del municipi. Els cursos s'han començat a impartir al recentment estrenat Smart Centre, l'antic centre cultural. L'oferta va des d'activitats extraescolars hasta l'obtenció del certificat ACTIC, el certificat que acredita les competències en tecnologies de la informació i de la comunicació que la Generalitat de Catalunya va posar en marxa l'any 2009 i del qual l'Infocentre Planer en va ser pioner. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Un total de 105 usuaris participaran en la formació de l'Smart Centre des del passat 1 d'octubre. De fet, el curs ja començava. El Punt TIC Santa Bàrbara aquest any, com a Smart Centre, inicia les seves activitats formatives en les noves instal·lacions. Un dels objectius principals del Punt TIC Planer és oferir un espai a la ciutadania on poder fer ús de les noves tecnologies i on poden iniciar-se en el món de les TIC. És per això que al llarg de l'any s'organitzen cursos de formació i cursos d'iniciació per a tots els col·lectius i també per a totes les edats. La responsable de l'àrea, Mercè Fort, explicava a la nostra emissora que han començat a oferir les activitats extraescolars i també els espais formatius de la Universitat Oberta de Catalunya per als estudiants o les ACTIC per a aquells que vulguem preparar-se per aconseguir el certificat de noves tecnologies, així com les activitats de promoció econòmica, amb la primera anomenada Reemprèn, que s'imparteix tots els divendres. Escoltem, Mercè.
Ara, les activitats que estem promovent, que han començat, van començar, de fet, l'1 d'octubre, pues, és tot el tema de formació. En un principi, com sempre venim fent, pues, oferim formació tant a grans com a crios, com a tothom, a tots els públics. I bueno, ja hem començat el que són les activitats extraescolars que venim fent durant molts anys en l'APA de l'escola. I també hem començat pues, els cursos de formació, tant els nostres propis com els que fem en col·laboració amb altres entitats. A part, pues, com sempre, tenim l'espai de la UOC per a tots els estudiants que saben que poden utilitzar l'espai i accedir a alguns serveis. L'espai àctic, també, pues, com sempre, fem la preparació i les proves per a obtenir el certificat de l'Àctic i bueno, després tots els que són serveis de connectivitat i d'accés a noves tecnologies, que això sí que hem ampliat i tant a la zona de connectivitat que està a la planta baixa com a la zona de dalt, que està més la part d'adults, hi ha connectivitat i facilitats per a aquesta connectivitat a tots els espais. I després bueno, també hem iniciat el que són les activitats de promoció econòmica, que en aquest cas pues, bueno, hem iniciat unes activitats, una que se diu Reemprèn, que l'oferim tots els divendres de 12 a 1.
En quant als cursos que s'ofereixen des del nou Smart Centre, n'hi ha un curs d'iniciació dirigit a totes aquelles persones que volen iniciar-se en l'ús de les noves tecnologies. Per participar-hi no cal tenir cap tipus de coneixement previ en l'ús de l'ordinador, en tot cas només calen ganes d'aprendre. També es fa un curs d'imatge digital per a totes aquelles persones que volen aprendre a gestionar les seves fotos i aplicar-hi retocs per millorar-ne els acabats, i també un altre d'ofimàtica dirigit a persones que volen aprofundir en l'ús de les principals eines de l'ofimàtica per tenir més destresa en les mateixes. A banda, també ja estan en marxa les activitats formatives habituals, com la formació continuada per a dones o les activitats extraescolars, així com els cursos de diferents associacions del poble. Des de la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, el regidor de Noves Tecnologies, Antoni Ollés, es mostrava molt satisfet de la bona acollida i de la bona integració dels planers i planeres en l'ús de les TIC, alhora que expressava el seu desig per a que els alumnes es trobin molt a gust amb les millores en l'equipament de l'aula de formació, així com en totes les noves instal·lacions de l'antic centre cultural, reconvertit ara en Smart Centre.
El 9 de novembre, si vols, podràs participar i votar. Ara necessitem voluntaris. Apunta't al web participa2014.cat. Recorda, el 9 de novembre, tu hi participes. Tu decideixes. Més informació al 012 o a gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
L'informatiu inútil.
Tractem ara temes relacionats amb la salut perquè a l'Ametlla de Mar comença la campanya, una nova edició de la campanya de vacunació contra la grip. Aquesta campanya, que tindrà lloc fins al proper 15 de desembre, està destinada enguany a majors de 60 anys i també a malalts crònics, de manera especial. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, novament, Olga Tomàs.
El cap de l'Ametlla de Mar ha encetat ja la campanya de vacunació per la grip, que durarà 2 mesos fins al 15 de desembre. Pablo Fernández, practicant del CAP, ens parla dels grups de risc als quals se'ls recomana vacunar. L'escoltem.
Nosaltres diem que, bueno, com la grip és una malaltia infecciosa de l'aparell respiratori, és produïda per virus, i en aquest cas sempre vacunem sempre a grups de risc. En aquest cas sempre a partir dels 60 anys. I normalment en grups de risc com els diabètics, hipertens, persones amb malalties pulmonars, els cardiovasculars, també entra un altre grup de gent, en aquest cas les embarassades, també entre el segon i tercer trimestre d'embaràs, també nens amb malalties cròniques, fins als 4 anys. A partir dels 4 anys, este grup, els nens, se tiene que posar la dosis, no és única, és una dosis doble, te puc dir que se fica en qüestió d'un mes, se fiquen les dues dosis. Uh-huh. En el cas de la gent gran, con una sola dosis és més que suficient. Tenemos otro grupo de personal sanitari, en este cas nosaltres també, nos tenen que vacunar en principi, gent que presta serveis a la comunitat, bomberos, policies, los que treballen en centres de geriatria, i principalment és el grup de gent que cal més vacunar, en principi, com a grups de risc.
De fet, Pablo Fernández, infermer del CAP de l'Ametlla, també esmenta que la millor prevenció a la grip és la vacunació. A més, des de fa uns anys, conjuntament amb la de la grip, per als majors de 60 anys es posa la vacuna del pneumococo per evitar, sobretot, la pneumonia. La grip és una malaltia infecciosa de l'aparell respiratori més virulenta que un constipat. Així, durant una setmana es té febre, tos, miàlgies, mal de gola i secreció nasal. Des del CAP es recomana la bona hidratació, el repòs i el paracetamol per a combatre aquests símptomes tan molestos de la grip. En cas de ser asmàtic, Fernández alerta de l'ús no adequat de l'àcid acetil salicílic, la popular aspirina. En cas que els símptomes s'allarguin més d'una setmana o es compliquen, l'infermer del CAP recomana dirigir-se al centre d'atenció primària.
Gràcies, Olga. Continuem ara amb Crònica de Successos i ho fem per un doble motiu. Primerament, parlant dels Mossos d'Esquadra, que investiguen la mort d'un home que va aparèixer sense dormida en un xalet del Perelló a 2:15 del migdia del passat divendres. El cos de la víctima es va trobar amb evidents signes de violència. Segons fonts veïnals, el mort és de nacionalitat holandesa i havia llogat el xalet on va ser trobat mort, un xalet situat a la urbanització de Perelló Mar. L'àrea d'investigació criminal de les Terres de l'Ebre dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de les actuacions per determinar les circumstàncies dels fets. El jutge n'ha decretat el secret de sumari. I a banda d'aquesta nota luctuosa, també hem de destacar un succés, en este cas en forma d'accident de trànsit. Un home va quedar ferit en estat crític el passat dissabte a la matinada en un accident ocorregut entre un turisme i un camió al terme municipal d'Alcanar. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'avís del sinistre va ser rebut cap a les 5:51 de la matinada del passat dissabte, com dèiem, al quilòmetre 0,5 de la carretera TB3321 a tocar del pont de l'estació. Per causes que encara es desconeixen, un turisme i un camió van xocar i com a conseqüència de la topada el conductor de turisme va quedar atrapat i ferit en estat molt greu. L'afectat és un home de 71 anys d'edat que va ser ràpidament evacuat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb traumatisme cranioencefàlic i fractura de clavícula. El conductor del camió en va sortir il·lès. En l'accident hi van treballar 4 dotacions de bombers, els Mossos d'Esquadra i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques.
Jornades gastronòmiques del Peix de Llotja, del 10 al 26 d'octubre a l'Ametlla de Mar. Gaudeix de la gastronomia marinera amb els menús dels restaurants del Club de la Gastronomia i degusta la tapa blanca a la ruta del Tapamar. Amb 2,50 € la tapa més la beguda. Jornades gastronòmiques del Peix de Llotja. Del 10 al 26 d'octubre a l'Ametlla de Mar. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I abans d'arribar a la informació esportiva, novament reprenem la crònica judicial perquè la titular del jutjat d'instrucció número 1 de Tortosa va decretar el passat divendres llibertat provisional sense fiança per a l'exgerent de la cooperativa de l'Aldea, Daniel Ferrer, detingut el passat dimecres pels Mossos d'Esquadra per les suposades factures inflades a proveïdors de l'entitat. La jutgessa, que obliga Daniel Ferrer a compareixer un cop al mes al jutjat, ha ampliat fins a 6 els delictes que li imputa, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fins ara, Daniel Ferrer estava acusat dels presumptes delictes d'administració deslleial, apropiació indeguda i falsificació de document mercantil. Ara se li afegixen els delictes societari, alçament de béns i utilització d'informació privilegiada i emissió de contracte simulat. Després que el passat dijous l'exgerent de la cooperativa de l'Aldea es negués a declarar davant dels Mossos d'Esquadra, divendres, com deien, va passar a disposició judicial on la jutgessa que porta la investigació relacionada amb la fallida de l'entitat li va prendre declaració. Tot i deixar-lo en llibertat sense fiança, la jutgessa, com dèiem, li ha imputat 3 delictes més als que ja li atribuïa. Segons informen fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les diligències seguiran el seu curs en el jutjat d'instrucció número 1 de Tortosa. Imputat mesos enrere per la jutgessa pels presumptes delictes d'administració deslleial, apropiació indeguda, així com falsedat en balanços, comptes i informes, a l'exgerent Daniel Ferrer se l'acusa ara també d'haver inflat l'import de factures de proveïdors per intentar incrementar la quantitat de les subvencions i així camuflar les pèrdues de la cooperativa. Es tractaria de factures per subministraments relacionats amb l'activitat agrària o fins i tot obres de construcció. La investigació per les factures arrencaria de la troballa dins dels ordinadors que ell mateix utilitzava a la cooperativa de diversa documentació i factures irregulars. El mes de maig del passat 2013, els Mossos van escorcollar les oficines de l'entitat i van copiar els discos durs dels ordinadors després que l'actual presidenta, Montserrat Llosa, informés sobre l'existència de nous documents relacionats amb la fallida financera. Està previst que en les properes setmanes, mitja dotzena de proveïdors que van emetre factures compareguen davant la jutgessa de Tortosa per prestar declaració. Només un d'ells va acceptar de fer-ho el passat dijous davant dels Mossos d'Esquadra.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació, com és habitual els dilluns, repassem la jornada futbolística dels equips del territori. Comencem amb la categoria més alta, on tenim representació ebrenca. Es tracta de la tercera divisió catalana, on milita l'Ascó, un Ascó que en aquesta jornada aconseguia la victòria in extremis, gràcies a un gol al minut 90 de Galzeran per imposar-se 2-1 al Vilafranca en el partit que els de la Ribera jugaven com a locals. Tres puntets més per a l'Ascó, que continua a la zona mitjana ja alta de la classificació. L'equip és ara mateix, després de 9 jornades, 6è, amb 16 punts. Té els mateixos que el Rubí, que seria el quart classificat, i l'equip que estaria ja en zona d'ascens. Pel que fa a la primera catalana, setena jornada de campionat i dos equips d'aquesta categoria que són del nostre territori. L'Amposta, que en el seu desplaçament al camp del Balaguer no va poder sumar res de positiu, allà va caure derrotat per 3-1, i la Rapitenca, que en este cas sí golejava jugant com a local a la Devesa al Torreforta per 3-0. Victòria còmoda per als rapitencs, que se situen vuitens a la classificació amb 10 punts, com dèiem, després de 7 jornades, mentre que l'Amposta no ha aconsegueix d'abandonar els llocs de descens i amb 6 punts ocupa el 16è lloc a la classificació. Pel que fa a la segona catalana, en el grup 6è, també setena jornada de campionat i els resultats: Tancat 1, Camarles 2, l'Ampolla 2, Catalònia 1, la Canonja 2, Alcanar 0, Cambrils 0, Vilaseca 3, Remolins Vítem 1, Roda de Barà 4, Tortosa 3, Gandesa 1, Sant Pere i Sant Pau 1, Campclar 2 i Deltebre 0, Valls 3, i en el derbi de rivalitat local que aquesta jornada disputaven al camp de l'Aubel, Jesús i Maria i l'Acaba, finalment victòria local dels de Jesús per 3-2. A la classificació, el Vilaseca és líder després de 7 jornades amb 17 punts, seguit de la Canonja i Jesús i Maria, tots dos amb 15. En tercera catalana, grup primer, setena també jornada de campionat i els resultats: la Sénia 2, Santa Bàrbara 3, Batea 10, Sant Jaume 1, Aldeana 2, Roquetenc 0, Ulldecona 0, Pinell 3, Horta de Sant Joan 1, Ginestar 3, Alcanar B 2, Campredó 2, L'Ametlla 1, Flix 3, Mora la Nova 1, Corbera 0 i Perelló 4, Godall 1. A la classificació, líders empatats a 16 punts, Batea i Perelló. I acabarem amb la quarta catalana, grup 20è, el grup on militen els equips del nostre territori. Aquesta era la cinquena jornada de campionat que es disputava en aquest grup i els resultats: Ascó B 3, Benissanet 1, Vilalba 5, Ebre Escola 2, Arnes 2, Olímpic Mora d'Ebre 3, Roquetenc B 4, Xerta 1, Catalònia B 2, Remolins Vítem B 0, La Galera 3, Tivenys 0, Bot 2, Aldeana B 3 i Jesús i Maria B 3, Camarles B 2. Líder d'aquest grup, el Catalònia B amb 15 punts, seguit de Vilalba i Olímpic Mora d'Ebre, tots dos amb 12.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Comencem setmana i encara aquest dilluns continuarem amb aquest temps, podríem dir, més d'estiu que no pas de tardor. Ara mateix les temperatures una miqueta més altes han quedat cap a les comarques gironines i tan sols els valors més baixos cap a les zones més fondes del Pirineu. Això sí, amb boira, núvols baixos, boires que afecten no només les comarques interiors de Girona, també alguns punts del Vallès, comarques interiors de Barcelona, i núvols baixos també cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre. Unes temperatures que al migdia es tornaran a enfilar, potser no tant com ahir, que recordem alguns valors fins i tot van arribar als 33 graus, però molts termòmetres tornaran a rondar entre aquests 25-30 graus. Bonança al migdia, sol, calor i bandes de núvols alts i mitjos que aniran arribant per l'oest, estones deixant el cel una mica més enterbolit, enteranyinat. I de cara a demà arriba un petit canvi de temps, aquest vent del nord que farà baixar el termòmetre, el més es notarà serà cap a punts del Pirineu i Prepirineu, vent del nord, tramuntana i mestral, els dos extrems del país, que es notarà demà a la tarda i s'intensificarà de cara a aquest dimecres, amb avís en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Això farà que les temperatures tendeixin a normalitzar-se.
Com cada dia amb la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final i així tancar i acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu, la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dilluns 20 d'octubre, que novament ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més, gràcies per la vostra confiança, per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre, per informar-vos. Demà novament hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.